tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, amb sons estranys en aquesta tertúlia. Avui queden els de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia, eh?
Bon dia, és per celebrar aquest dissabte una altra vegada.
Era una aportació sonora
sí,
a la
música. Sí, és com un mambo.
Ja, vull dir, a Catalunya Ràdio, com que fan 40 anys, ara canvien la sintonia i nosaltres ja fem aquest tipus d'aportacions, no?
Sí. Sí. Sí.
Sobre la marxa.
Ja de low cost.
Bueno, escolta, sempre ha estat així, tampoc no passa res, eh? Vull dir que... La nova versió seria amb Cassiotone.
Líders des de l'abril del 2009, eh?
Sí, exacte. És així. Bé, esteu bé o no, patateros?
Molt bé.
Què tal, Toni?
Molt
bon dia.
Molt bé.
Joan Lluís García, bon dia.
Espectacularment bé.
Jordi Beltran, bon dia.
Ja ho veus.
Clara Molins, bon dia.
Ja veus
quina resposta és? A bon dia, ja ho veus.
Home, si he fet tres... Sí, sí. Estic en plena forma.
Hola, Xavi Puig, bon dia. Vols fer algun tipus de so gutural?
Hola, bon dia. No caldria, no, potser.
Bueno, no ho sé, tu mateix.
No.
Bueno, és que ara que veus que fas...
Proceda, Puig.
No, saps què passa? Que el Puig ahir, que el sentia al món posant notes de companys del món a RAC1, imitant el García, doncs, bueno, per això pensava que potser volia fer algun tipus d'aportació d'aquest tipus, no? Aquí amb sons o crits o alguna cosa així.
No, ho deixo pels altres.
Ja ho veig veure, ja.
És el Puig avui...
És boníssim, això, perquè és una estratègia molt bona. O sigui, fer el ridícul als altres per no fer-lo tu.
Però de manera voluntària, eh?
Molt intel·ligent.
No vaig obligar ningú.
Però és el Puig avui té una jornada completíssima.
Com sempre, com sempre. Home, avui és la final de la Champions, nen. Això és gros, avui.
Sí, Champions masculina, perquè l'any passat, de la setmana passada.
Sí, no?
La bona ja la vam tenir la setmana passada.
Molt bé, Van Eindhoven, molt. Pensava
que series a Istanbul avui, Bundom.
però si no li cal posar-se cabell.
És una bona assistència, efectivament. Podríem haver estat a Istanbul avui, saps? Però bueno, no passa res, vull dir, no hi ha cap equip català.
Però una cosa, i què ens heu portat?
De què?
Això és veritat. Ja hi ha què?
Saps què us heu portat?
Què?
Una cosa que vaig trobar a l'aeroport, vaig quedar flipat.
Unes bombetes.
No, hi havia bombetes Philips, per una banda.
Ah, sí?
Hi havia
bombetes en un aeroport?
Bueno, clar, home.
És que Philips
és el tema.
Fan bombetes de formatge?
No en vaig veure.
Mantequilla.
Això no vol dir que no hi siguin, eh? Hi havia elements eròtics, perquè tot el tema Amsterdam i tal, sempre hi ha com referències a penis i coses estranyes. A l'aeroport en venien molts.
A Eindhoven?
Sí, a Eindhoven no, a l'aeroport d'Amsterdam, en aquest cas.
Sí.
I després, saps què vaig trobar? A part, al costat de les xocolates belgues... Xocolata,
Joc! Oh!
Són un èxit allà on van, també al nord d'Europa, o al centre d'Europa, en aquest cas, a Holanda.
Jolong.
Jolong, sí, sí, ja ho vam dir la setmana passada, que les xocolates Jolong, Jogoladen. Són les xocolates Jolong que triomfen a tot arreu, allà on van. Doncs que arriben puntuals també a aquesta hora del matí, que vagin passant la xocolata artesana amb ametlles, la xocolata amb cacau 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, la xocolata a la pedra, la xocolata a la tassa, i han vingut perquè la sortegem. La sortegem entre els oients, no entre vosaltres.
Com
ja
han vingut?
Han vingut en transport públic, que és el que s'ha de fer en una ciutat com la de Barcelona, perquè si volen venir amb altre tipus de transport, ho tenen més difícil. Bé, què heu de fer si voleu guanyar aquest lot magnífic de xocolates directes d'Amsterdam?
Cafè, paper i boli, per apuntar.
Jolong. Doncs retuit el tuit que acabem de publicar ara mateix a la tortura de patates i entrareu al sorteig els que feu el retuit. És que tots són efectes, són horribles. Bueno, retuit el missatge que acabem de penjar a través de Twitter fins les 8 en punt del matí. Ara Colom. Bueno, no em vaig trobar allà gaires.
No
sé què passa allà.
Bueno,
que no hi havia...
Que han emigrat tots cap aquí.
Sí, no? Els tenim tots nosaltres.
Són aus migratòries, és això.
Què dius, Puig?
No la deia res, però...
Perdona.
No. Si voleu, us explico l'acudit del Colom.
No, d'Eugenio no. Xocolata, Jolong!
Jolong, Colom!
Esteu una mica desmadrats, avui, no?
Sí, què passa? Aquí, avui és el primer dissabte de què?
Una cosa, a veure.
És el primer dissabte després d'Eindhoven.
Té molta gràcia que Jordi Beltran arribi, que ha fet quasi... A la primera hora del matí ja et diu, esteu molt desmadrats. Sí, tu el primer,
no és normal.
Que has vingut aquí amb una excitació considerable.
Vinc de viatge, també.
Clar, vens d'allà, precisament, no?
D'on
juga la final de la Champions.
Una curiositat. El dia que marxava, que era dilluns, vaig passar per diversos restaurants i vaig veure com treien la carta que havia vist jo durant aquells dies i la canviaven.
Per més cara?
Home.
Tio.
És la setmana fantàstica.
Clar. Ara hi arribaran allà 100.000 persones, no? I clar, has de pujar preus.
Fascinant, eh?
Et va agradar?
Ho recomano moltíssim.
Sí? No, no hi ha cap tint d'ironia de cap tipus, no? Et va agradar molt, Istanbul.
No, vaig trobar que és una cosa fascinant. Jo havia estat a Cairo una vegada, però això ho supera tot. O sigui, és... Has de veure les pedres fonamentals, que són estan molt bé, i després intentar fer la teva ruta,
una composició,
el teu aire, sabem per on vas, clar, però és fascinant.
Amb què parlaves amb la gent d'allà?
Amb el que podia.
Val. Parlen anglès?
Alguns fins i tot en catalans en teníem.
Ah, sí?
Però anglès, això és el que diuen, sí, parlen anglès, una merda.
No, eh?
O sigui, vas a un restaurant i diuen, què? I diuen, espera, tu, Manolina, tu parles d'algú, no?
Vale, està bé.
Però...
Et va agradar?
Molt.
Doncs mira, recomanació...
Ara, gent que estigui allò com molt excitada, ja li puja més la cosa.
Per què?
Perquè hi ha, allà no hi ha bicicletes de repartidors de globus, van amb moto.
Ah, sí,
eh? I al mig d'un carrer estret, com aquest passatge que tenim aquí baix, van pel mig de la gent, sense problema.
O sigui, tu et va semblar que Barcelona era tranquil·líssima, no?, de passejar.
Sí, perquè allà la massificació està a uns punts concrets. Clar. I a la resta no els veus.
Hi ha patinet, hi ha patinet a Istanbul?
No gaire.
No gaire.
No gaire, ni patinet ni bicicleta, perquè foten molta pujada als carrers.
No, ja. Les elèctriques potser funcionaria.
De veritat.
Va, anem al que li ha sorprès aquesta setmana a Xavi Puig.
Mira, doncs la selectivitat. Aquesta setmana em vaig anar a córrer algun dia per la zona d'aquí de la universitat, d'un dels campus a Montilivi, i és que últimament veig que quan parlem del jovent, sempre parlem del jovent en sentit negatiu, no? Que si, bueno, que si agressions, que si suïcidis, que si problemes, de patatim, patatam. I per tant, a mi córrer per allà i veure tanta gent allà amb nervis per l'examen que venia, repassant amb uns fulls l'examen que d'això, comentant el que acabaven de fer, una colla per aquí, una colla per allà, nois i noies evidentment barrejats, no sé, veure el jovent en situació normal, vaig pensar que potser també estaria bé de tant en tant anar xerrant d'això i no sempre parlar de les desgràcies i de quina merda de jovent que tenim i que no anirem enlloc i que no hi ha futur i que quin futur els hi espera. És veritat, vull dir, últimament, no sé, jo dec ser jo, però sempre que poses la ràdio sempre es parla en sentit negatiu, que tot és una merda i que no hi ha futur. I en canvi, hòstia, vaig veure, hòstia, mira, aquestes imatges d'aquí del jovent gaudint i no patint, però no en el sentit dolent del terme, sinó passant una estona allò tots junts i agradable, i vaig dir, hòstia, doncs potser estaria més bé destacar això i no sempre tot el negatiu que envolta, que també n'hi ha, evidentment, al jovent del nostre país.
Ara que t'anava a dir això, Puig, tu tens un record positiu de la selectivitat?
Bueno, ni positiu ni negatiu.
Home, sí,
el que
com una
recordo
aventura,
més és que sí, que va ser la facultat de veterinària de la UAB, que això, mira, em va fer com certa gràcia, de dir, mira, aniràs a la... Però no ho recordo en especial allò tampoc de dir, uf, quins dos dies, que eren dos llavors, tan traumàtics, exacte.
La selectivitat sí que és una miqueta com l'Emili dels que hem anat a la universitat,
sí,
no?
Sí, és
a dir,
sí.
Les anècdotes aquella, home, jo la vaig fer...
Ui, la CL, ui, allò sí que escolta.
A la facultat de física de la UB, em va passar això, em va passar...
Sí. I els que han fet l'Emili, què?
No, res, però és que els que no l'han feta no tenim aquesta història.
No tenim cap batalleta.
Vas anar a la batalleta, tu, Beltran?
Sí, però no vaig fer selectivitat.
Ah, però això és el que t'estic dient.
Vaig fer cou.
Jo vaig fer cou i selectivitat, però no vaig anar a l'Emili.
Una mica d'emoció, sacrifici i esforç.
L'Emili no va ser selectivitat.
O què volen fer? Aprovar-ho tot mirant el mòbil?
No,
però sempre hi ha anècdotes. L'Emili, la selectivitat sempre dona anècdotes.
Sí. És la semi-mili dels que no han fet mili.
Molt semi, realment.
Molt semi.
Ni punt de comparació.
Es feia molt llarg el període previ. El període previ a la selectivitat, que et donaven, no sé si era un mes o dos mesos per estudiar, es feia molt llarg. Jo, que sóc sempre d'estudiar l'últim dia...
Vols estudiar 3 dies?
Bueno, jo vaig estar obrint el llibre i tal, aquella època fumava,
Vaya.
Bueno, quina edat tenen? Sí, no, ja
fumava.
Sí, 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 no, ja fumava. I aleshores estava tot el dia allò... Bé, qualsevol excusa era bona per sortir a fumar i tal. Pues,
la nota, no? Allò, quina nota vas treure tu de l'activitat? No? No, vull, no vull. És un tema de conversa. Sí.
Per què no vols dir-ho?
Home, perquè vas treure menys nota que la mitjana del batxillerat, Toni?
No, no, clar. No, sí, no.
Jo te'ls deia a treure menys per sota.
Menys.
Sí. Sempre diuen, no, ai, a la selectivitat acabaràs perdent un punt.
Ah, ara.
I jo pensava...
Home, tant no, eh?
Bueno, a mi sí.
Sí, tu sí.
Tu vas fer ciències polítiques, Toni.
Jo vaig fer ciències polítiques a l'autònoma.
Jo també. Per alguna cosa vam anar a polítiques a l'autònoma.
Però a veure, ara jugueu amb avantatge, o juguen amb avantatge, perquè jo recordo que abans la selectivitat coincidia sempre en la revetlla de Sant Joan. És més, hi havia gent... Hi havia gent que havia un primer examen abans de la revilla i un després.
Sí, sí, sí.
Ara veig que ho tallen abans.
Bé, però tot i això coincideix amb la calor, no? Llavors és terrible estudiar. Jo recordo que no vaig estudiar perquè feia una mandra estudiar amb aquella temperatura i aquell ambient.
Tu què, quina nota
estudia? No t'ho penso dir, però... O sigui, prou bona nota, però recordo que no vaig estudiar perquè havia estudiat pels exàmens finals i deia, però si ja ho tinc de...
Sobrada.
No, 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 va anar pitjor,
clarament. Després de...
Massa confiança.
Després de Madame Curie, bé, Clara Molinex.
A la Clara és aquella que no podies preguntar-li quan sortia de l'examen, perquè segur que et deia no. Ah, fatal, deies.
Sí.
Pensava que deies al revés. Era
de
tot tipus
de gent que es queixa i després té bona nota. És lamentable, lamentable.
Vinga, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
Si tu vas a l'òptic...
Al cel.
Amb patinet.
Fes-me un bon lloc, eh?
Si aneu i trobeu un bitllet de bon preu, m'ho dieu. Però, a veure, si tu ara vas a l'oculista i et diu... Ui. Vostè, a partir d'ara, només veurà frontalment. Mm. Als costats, no veurà res.
Què?
Però... Tu què dius?
Home, que...
Com els rucs, eh? Allò que et posen aquelles coses que només veus frontalment.
Què vol dir? Que s'ha tornat boig, vostè?
Però... No, no. Doncs és el que està aplicant actualment la majoria de la humanitat. O sigui, circulant per aquests aeroports de Déu aquests dies, veig que molts ja apliquen la tàctica de la pantalla vertical. Per Déu, no siguem imbècils.
Què vols dir la pantalla?
Què vols dir la pantalla vertical?
Publicitat, bueno, notícies, els informatius, tu estàs veient imatges en vertical.
Que tot és vertical.
Això és influència dels mòbils,
això és dels mòbils.
Però això és idiota.
Igual que el concert de la Rosalía o els concerts grans.
O sigui, que tu vegis una cosa només centralment i no...
Les pantalles ara totes són verticals.
Clar, perquè la gent fa stories amb el mòbil i així té la imatge ja perfecta amb la mira.
Les stories amb el mòbil que se les queden ells, però les pantalles per veure coses i les imatges que s'han de veure s'han de veure amb tota l'amplitud.
El cine i quan t'obren la pantalla sigui vertical en comptes d'horitzontal.
És que això acabarà passant.
Terrible.
Perquè hi ha uns cretins que només han mirat frontalment, no han vist que poden mirar també en amplitud. O sigui, hi ha gran angular i tele. I estic veient que s'està implantant com es va implantar el VHS, que era de qualitat inferior al Betacam, perquè hi havia uns altres imbècils que deien, és molt barat i se ve bé. M'entens? O sigui, estem arribant a aquest punt.
Molt gran calma, eh?
No, estic d'acord, jo estic d'acord. Però ja del Bernat.
No, a veure, però recordem que, mira, als 80 i als 90 i principis del 2000 n'hem passat molts anys. Mira, en quadrat.
Clar, quadrat.
La tele era quadrada.
16:9.
No era com ara.
Però escolta, comparat amb el vertical d'ara, allò era cinerama, tio. Sí, la cosa és... O sigui, no entenc com es aconsegueix implantar una cosa que, evidentment, no té cap tipus de lògica. Ni té cap tipus de relació amb la capacitat humana de tenir dos ulls i veure allò amb gran angular.
Tenim la batalla, perdó, Beltran.
Vale. Sí. L'altre que tinc perdut és jo que...
Els aeroports d'Istanbul, tots pantalles verticals, eh?
Sí, grans marques.
Els ferrocarrils també és així.
I les imatges de televisió, d'informatius...
Fa modern.
També és verticals. Escolti'm, a veure...
Prou, eh?
De fet, les pantalles dels ferrocarrils de la Generalitat, les noves, són així verticals, i vaig descobrir que són tàctils. És a dir, que tu pots moure... El meu fill ho va escollir, fotre a tocar allà, i la pantalla es mou. És a dir,
vol ser que estava preparat per això, horaris. El teu fill ho va escunyar.
El meu fill és d'aquests, clar. És
que criarem nanos miraran verticalment, que votaran quan siguin grans.
Home, si t'hi fixes... Sindicat vertical.
Si t'hi fixes, la papereta és bastant vertical, no és horitzontal.
Sí, sí.
I fa anys que és vertical.
Exacte.
És vertical aquí. Hi ha països que tenen
Dina 4... A Itàlia.
Dina 3. Els dobleguen i
els paper del Senat.
El Senat també, és veritat, és el llençol.
Mai saps què has de fer amb aquell llençol.
Doncs estàs en contra del tema de la pantalla vertical.
Estic intentant lluitar perquè no s'implanti aquest format.
A favor teu.
És una bestialitat.
A favor teu. Vinga, anem al que li ha sorprès aquesta setmana, a la Clara Molins.
Doncs mireu, m'ha sorprès que he teoritzat fins i tot que és el pas de zebra com a unitat de mesura d'una amistat. M'explico. Em vaig trobar un conegut barra amic, que ja no sé si és conegut o és amic.
Perquè... Tens moltes relacions aquestes,
sí,
tu, Clara.
Híbrides.
Sí. Relacions superficials, que s'han dit.
Bueno, sí.
No. Total, que ens vam creuar just pel pas de zebra, no? En direcció contrària. Jo anava cap a una banda i ell cap a l'altra. I allò que ens vam creuar, i ens vam mirar els ulls i vam dir... Adéu. I vam passar olímpicament l'un de l'altre, ens vam creuar i la nostra vida va seguir endavant i no ens vam aturar. O sigui, ni ell va fer el gest,
oh, difícil,
ni jo vaig fer el
gest.
Clar, per això et dic que el pas de zebra t'obliga a prendre una decisió i posicionar-te.
Una prova. Una prova de l'amistat.
Home, jugar-te la vida per aquella persona o no?
No, clar, què fas?
O fer enrere. O caminar cap enrere com dient, bueno, va, anem a parlar un minutet.
Tens tres opcions. T'atures allà al mig i et saludes dos petons, què tal, tot. Tenim pressa, marxem.
Arriscant la vida.
Vas cap a una vorera, que és la direcció que anaves tu, o optes per recular i anar en la direcció que anava ell i ho saludeu. Però clar, si fas això i vas a parar a la vorera, t'obliga a tenir una conversa una mica més llarga.
Però
potser
pot
no vols
mica,
tenir aquesta conversa.
Clar, pot ser una mica invasiu. Si tu vas amb ell, que anava cap a l'altre costat, però mira, t'acompanyo aquí, que tinc temps ara.
Perquè tu no saps quina pressa té l'altre o quines intencions té l'altre.
Exacte. Doncs bé, en aquest cas és una persona que normalment ens abracem, fins i tot, només us diré això. I que no sé per què aquell dia doncs va passar això que, no sé...
I t'ha sabut greu, ara?
No, però saps això que em vaig qüestionar d'ostres? Per què no ens hem aturat?
Fixa't.
Potser en el fons això és una metàfora de la vida.
No està tan bé, no?
Metàfora de la vida.
És una mica una metàfora de la vida. Hi ha tanta gent que et creu, així que després...
No com entendre que passes de...
Amistats passatgeres, eh?
D'abraçar-te cada dia.
Cada dia més.
No cada dia, és a dir...
No, les veieu.
Sí, que tenim prou relació... Prou de simpatia com per fer-nos una abraçada. Doncs en aquell moment, doncs no, era un lloc d'impàs, un no lloc.
Doncs li fas un story i ja està.
I abraces l'story.
Ja el tenim vertical.
Abraçar-se.
Es pot donar la situació ridícula que els dos tireu enrere cap a la vostra vorera i llavors es posi el semàfor en vermell.
Exacte.
I des d'allà ha fet senyals. No, anava a dir que això d'abraçar-se en un pas de vianants, per exemple, sí que s'ha optat per l'opció.
Potser
és
va
perillós,
passar això.
És perillós,
no?
Abraçar-se. Sí, sí, bueno, però me'n vaig. No pots abraçar i marxar.
Com que no ens podem abraçar, deixem-ho córrer, no?
Aviam, aquí al final és que la vida és una cruïlla. I cadascú tria el camí.
Gràcies, Paulo Coelho.
Gràcies.
Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana.
Com es nota
García.
El que ha escrit llibres.
Sí.
Que ha escrit llibres i els que no.
Quina pluma.
Hi ha molta diferència.
Sí. Molta. Aquesta frase no l'ha dit ningú mai.
No.
Endavant.
El meu fill té un cub de Rubik. Un cub de Rubik. Si encara existeixen, però em fascina com la pervivència en el temps d'aquest enginy aparell joguina.
Infernal.
Després de no haver-lo pogut solucionar la meva vida. Toni, ja sé, no em miris, ja sé que tu ets el màster del grup Godó dels cups de Rubik.
Ho fas ràpid.
No.
3 minuts.
2 minuts i mig.
2 minuts i mig.
Bueno, no està malament.
Està gravíssim.
Molt bé. Jo porto 15 anys, eh?
Clar,
jo porto la vida.
I és que m'encanta perquè el meu fill encara està en aquella fase de la vida que es pensa que el podràs resoldre. No el podràs resoldre.
Està com molt motivat, no?
Sí. A més, ell em diu que ho ha fet. Em menteix. No, jo a vegades li agafo i l'encaro sempre amb la mateixa il·lusió i creient que puc fer-ho. Ni de conya puc.
Però és que hi ha una tècnica, no? Vull dir que no
sí, una mena de...
Algoritmes.
Hi ha molts algoritmes.
Logaritmes. Com havien anat les
jo el vaig aprendre mirant un vídeo, un tutorial del YouTube que t'explica les passes que has de fer. Aleshores, un cop entens la mecànica, el fas. Però clar, el tema és... I és la pregunta que jo em vaig fer. Jo hagués estat capaç de deduir els moviments? No, jo no.
Si tu sol, no.
Jo no. Hi ha gent que sí, eh?
Home, hi ha algú que ho sap.
El
que ha fet el vídeo, per exemple...
No, el tio que ha fet el...
Ho sabia fer.
Bueno,
o el que ha copiat d'un altre vídeo. El senyor Rubik el devia saber fer.
Puig, tu saps fer el Rubik?
No, però mira, és que m'agrada perquè a casa hem estat en aquest procés, la meva filla... I ara el fa... Bueno, de fet, ahir es va cronometrar 3 minuts. També a través d'un tutorial de YouTube, ella llavors es va escriure el tutorial a mà, com si diguéssim, dels moviments que s'havien d'anar fent. I seguint el tutorial, i ara ja sense seguir-lo, el fa que em deixa absolutament... Jo mai l'he sabut fer, ni... Jo li desfaig quan el té fet, perquè el torni a fer, és la meva funció.
Però la cosa és que s'ha de fer una creu a cada cara...
No, no? Has de començar. Comences fent una creu blanca, després poses les arestes, és a dir, les cantonades del blanc, però que coincideixin amb la primera... amb la primera fila, diguéssim, sí, de la resta de colors. Yeah. I com saps quina, a quina cara va cada color? Perquè la del mig, la peça del mig, estem parlant de 3x3, no es mou, i per tant t'indica el color del qual serà cada cara.
Aquest és el ja masterclass.
Home, això sí, això sí que ho sé fer. Ja no me'n recordo, eh? La talla va caure a les meves mans un cub de Rubik i no, doncs, no el vaig saber
fer. Us recomano un documental que hi ha a Netflix, d'uns nanos, que vagis al campionat i no fan 3 minuts, sinó que fan 6 segons.
Sí, sí, clar.
I... bueno, hi ha uns que ho fan amb els ulls tancats.
Aquests són també.
Això és una barbaritat. Bueno,
se'l miren primer
i llavors es tapen els ulls.
És un documental d'aquests familiars, fa una història darrere, però és espectacular com aquests tios fan nanos de 200.
I quan faran un Rubik vertical?
Ja n'hi ha, eh?
Jo crec que és un invent per augmentar l'autoestima dels fills davant els pares. És a dir, diuen, vale, jo ho sé fer i va de listo.
Exacte.
Vinga, va, i tancarem amb el Toni Muñoz i amb el que li ha sorprès aquesta setmana, va.
Doncs mira, a mi el que m'ha sorprès aquesta setmana és que vaig anar a casa meva i vaig descobrir una cosa que, bueno, a casa meva, vull dir, sempre vaig a casa meva.
Sí,
a casa dels meus pares, perquè a casa dels meus pares sempre és casa meva.
Bueno, ja.
I vaig descobrir una cosa que jo crec que més o menys està a totes les cases, que és una cosa que es diu Juegos Reunidos.
Sí. Home,
sí, sí.
I jo crec que és un joc que no hi ha jugat mai ningú.
Sí, mai ningú.
No. És a dir, hi ha tants jocs que t'atabales. Que si escacs, però els escacs les peces són petites. Són tan petites que no ve de gust.
Tot és enlluquinyol.
La ruleta, sí. Vull dir, aquells jocs, sí, eren reunits.
Hyper. Juegos Reunidos Hater.
Jo volia fer Juegos Reunidos Hater. Un de haters que...
No, però eren els mateixos. No, jo volia dir això, que jo crec que mai ningú ha jugat a Juegos Reunidos. Perquè...
jo el tenia i mai vaig jugar-hi.
Parxís, home.
No, perquè era com tot... perquè per jugar al parxís ja hi havia el parxís.
Clar,
era més digne.
Clar,
era
sí.
I això em va passar també amb un altre joc de petit. Que era la màgia Borràs.
Sí,
que també tu te'l portaven als Reis i hi havia com molts jocs, molts trucs, molts de què. Ni un vaig haver de fer. Un d'una carta.
Home, el de la boleta.
No.
Aquell que és com una copa i hi ha una boleta. I... no saps quina és?
No.
Té una bola i aleshores hi ha una bola que es treu. I aleshores, si agafes, diguéssim...
No expliquis el truc. Bueno, els mags no expliqueu mai els trucs.
Bueno, segur que hi ha tutorials a internet.
No cal un tutorial, sincerament. És a dir, un, agafes el barret de la copa i l'altre no l'agafes tot.
Però n'hi havia un al que hi jugaven molts, que era el Cheminova.
Sí,
el de barreges químiques que havien esclatat més una vegada a l'habitació dels nens.
Llars familiars explotant.
Aquest també el vaig tenir i no em vaig mirar el tutorial, vaig començar a barrejar polvos d'aquells i no feia res.
Va haver-hi el Choconova, fins i tot, d'en figures de Choconova. Terrible.
El Jolongnova, t'imagines?
Jolongnova!
Senyora Jolong!
Va! Anem amb les músiques que han ressonat al cap dels patateros. Comencem amb el Puig, vinga.
Feia dies ara que no sonaven.
Ai. A veure.
I ja que estan d'estrena, la Ludwig van.
Ah, ja ho sabia jo.
En som uns grans fans de la Ludwig van, són estupendos.
Sí, el meu amor se n'ha anat de vacances, és una primera avançadilla del nou treball que surt, em sembla, després de l'estiu, i que ja en tenim moltes ganes. Si són com aquesta, ja ens hi apuntem de cap, de ple.
Puc dir una cosa que em va sorprendre?
El videoclip molt xulo, per cert.
Ah, no l'he vist encara.
Molt guai.
D'aquest, amb una actriu que ara, hòstia, ara em sap greu de l'honor.
Laura Roig, crec que es diu alguna cosa.
Sensacional, hòstia, sensacional.
Em va recordar alguns dels discos intermitjos de Manel. Un tom molt més Manel del que coneixíem a la Ludwig van del primer disc.
Aquesta cançó fa pensar potser en Teresa Rampell, en Flor Groga, és com una barreja.
Sí.
No, no, bé, va, a banda del seu estil propi, que és
total,
la
qüestió.
Matemàtica.
Vinga, va, anem amb la cançó del Joan Lluís, vinga.
Mira, és una cançó i un grup que estic segur que al Beltran no li agradava gens.
A veure.
Era un grup de finals dels 80, principis dels 90, mitjans dels 90, però si aquesta cançó m'encanta, sobretot aquesta època de l'any, perquè parla d'una tarda de juny que no s'acaba mai.
Tu diràs?
Són el Roxette, aquest duo suec. Veus? Ho sabia. No, ho tenia
no, de mirar la cara de Beltran i veure que no...
Roxette no puc.
Ho tenia molt coll avall, que no t'agradaria gens. Però, clar, a mi em va pinyar en plena adolescència sí, i les meves amigues no paraven d'escoltar Roxette tot el dia, i per extensió jo també, i aquesta cançó, ho tenen recuperatori i em porta molt bons records de l'època i sobretot de l'època de l'any. Perquè, clar, és això, diu, una tarda de juny que no s'acaba mai.
Que
no?
Era com que les tardes de juny.
Clar, de Suècia, clar. que es passen, o sigui, tot el mes de juny amb tot el sol allà. Vinga, va.
Va, anem amb la cançó del Muñoz, vinga.
Doncs vinga, una novetat.
Novetat
en català,
també?
En català. No importa, hi ha una nena. Opa. Sabem que junts tu i jo sempre som casa. I
quants cops és miat aquest moment. Hauríem de repassar les cançons que punxa el Muñoz en plana de mica a mica.
Muñoz en França.
Muñoz en França. Tot i que té la sort de tenir amics molt, molt talentosos, com el Ramon Mirabet.
I com vosaltres.
I com ell.
I com vosaltres. Però
escriu llibres.
No, i aviam, jo us porto novetats de la setmana.
Sí.
Aquesta és una novetat de la setmana.
Sí.
Ramon Mirabet, que porta el seu primer single en català, que es diu El Crit, i que jo crec que no serà l'últim, no ho sé, no tinc informació al respecte.
No havia cantat
potser
en català encara.
No, sí. havia fet col·laboracions amb altres grups en què cantava en català,
sí.
Però cançó pròpia en
propi,
català
no
tenia
cap. Ah, jo pensava que sí.
No, aquest és el primer.
Però trobo bé, Toni, que no callis i l'estis xafant tota l'estona. Home, se la sentia, home.
Deixa-la. Vull abraçar-te molt fort,
molt fort, veig tot. Aquest molt fort ha estat una mica el Beltran abans. Yeah. Va, anem amb la cançó de la Clara Molins, vinga.
Doncs abans parlàvem de la Ludwig Band, vull posar-vos un altre grup copeta, moltíssim. Crec que t'he trobat a faltar, si encara no m'he canviat la foto. Pensava si venir-te a buscar i poder preguntar-te si tu també, si també m'has trobat a faltar. Quan estava solet al meu quarto, m'he quedat empanat esperant-te i vull preguntar-te si tu també.
Una mica de reggaeton català.
I tant, Els Tiets.
Els Tiets.
Molt bé. En col·laboració amb la Julieta, perquè han arribat, han superat el milió de oients mensuals
sí,
a Spotify.
Sí, molt bé.
Perdó. I això no havia passat mai amb la música en català. Amb els oients mensuals en català.
M'encanta que reivindiquem música en català i diguem oyentes. Los queridos oyentes que este mañana de junio...
Luis de Dolmo ha vingut a...
Hola, buenos días. Buenos días a España. Buenos días. Anem amb la cançó del Jordi Beltrán, mica, per arribar a les 8 del matí.
A veure, jo no és catalana i ve motivada per la fascinació que he sentit per Istanbul, ciutat en la que, per cert, crec que només hi ha 3 semàfors i 2 passos de vianants, o sigui, allà ho hauries de fer molt més ràpid, sí, això que vas fer el pas de vianants. I, naturalment, avui juguen la final de la Champions i buscant una cançó dedicada a Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
Què és això? Però m'està sonant molt...
Clàssic, això és un clàssic, una cançó clàssica americana.
Constantinople, no?
Bing Crosby, la Fitzgerald...
Sí,
hi ha multitud de versions.
A la Jovencita Frankenstein hi ha una escena final on...
Per exemple.
Però la cançó com es diu?
Es diu Istanbul...
L'original es diu així?
Sí, Istanbul not Constantinople. Que és difícil, cantar-ho. Istanbul not Constantinople. No és fàcil.
Clar.
I té múltiples versions, i aquesta em va fer gràcia perquè és d'una parella d'americans que ara no recordo si són californians o de Boston, que es diuen They Might Be Giants, que haurien de ser gegants. I sempre apliquen molt sentit de l'humor a les seves cançons, i aquesta és una versió molt trepidant d'aquest clàssic dedicat a la ciutat fascinant, insisteixo, que és Istanbul, i que, a més,
està molt interessada en esborrar tot allò que pugui recordar Constantinople, que és, diguéssim, la matriu. Mm-hmm. Abans era Constantinople, i això es nota, per exemple, Santa Sofia, que la tenen descuidadíssima, i en canvi les mesquites musulmanes estan totes netes i... Perfecte.
Doncs aquesta final de la Champions, que seguirem evidentment amb el Puig i companyia a RAC1, amb un component català evident, diguem-ne, no? O sigui, un seguiment important des de Catalunya. Qui? Que m'han dit... m'han dit que Santpedor estan de festa major. Ah, sí? I no posen ni pantalles, ni posen res. Passen de tot.
O sigui, primer és
el primer.
L'altre dia una mica em deia, diu, sí, porto 6 anys, Guardiola, al Manchester City, diu, és la primera, diu, ja va ser de talonari, s'ha gastat 400 milions d'aquest tio, no sé.
Hi ha gent que es gasta molt en talonaris i no fa el que han fet.
Ara farem tertúlia
esportiva. Santpedor is not Constantinople. Va, que arribarem a les 8 en punt del matí. Gràcies, Xavi Puig, gràcies, Jordi Beltran, gràcies, Clara Molins, Joan Lluís García i Toni Muñoz, que tingueu bon dissabte.
Que vagi bé, bona setmana. Adéu. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.